A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 48 minuts, alcaldessa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
No són precs i preguntes, però tinc un prec per vostè.
Vinga.
Per veure si es pot desbloquejar. Allò que em deien a casa, tu parla amb els de dalt de tot, a veure què passa. Del president del Retiro.
Sí.
Preguntant si es pot desbloquejar la qüestió de la subvenció de la Diputació, perquè si no es veuran obligats a aturar les obres.
Sí, t'explico? Tema subvencions?
El que sigui.
Com bé recordeu, aquest any 24 no vam poder aprovar el pressupost. Val? Llavors, automàticament, el pressupost es prorroga. Es prorroga tot, menys les subvencions. Les subvencions s'han de tornar a demanar. Vam fer moltes modificacions de crèdits, si ho recordeu. I en aquell moment, recordo perfectament, perquè l'oposició ens va demanar que totes les subvencions les anéssim passant d'una en una. No sé si recordeu que vam passar un ple on es van passar 78, després un altre ple. Ens van dir que no, espereu, torneu a explicar en un altre ple. En aquell moment ho vam dir. Vam dir, això farà mal a les subvencions perquè els hi arribaran molt tard. I efectivament és el que ha passat. Clar, amb un any normal tu aproves un pressupost amb les subvencions i si el tens al mes de febrer o març que ja pots començar a treballar i ja està. En aquest cas, com es van haver de passar les subvencions de crèdit, com va haver-hi molta obstrucció en aquell moment de l'oposició per les modificacions, passar-les una amb una i va passar tant, no es va quedar enllestit fins pràcticament al mes de juny. Juliol. Ara, totes les subvencions, clar, hi ha totes les entitats, i perdona que t'ho digui, no? Però no. La mateixa oposició ha anat a veure les entitats i ha dit, home, ja està bé, l'Ajuntament que no us paga les subvencions, quan precisament, jo ho vaig dir moltes vegades, això està gravat, perquè els plens estan gravats, dient, això anirà en detriment de l'eficàcia i l'eficiència de l'administració.
És a dir.
I és el que ha passat. El Retiro, de fet, totes ja estan a fiscalització i estem tots a sobre només per tirar endavant això.
Us pregunto només, això pel que fa referència a les subvencions a entitats, per aquesta concreta que venia de la Diputació,
també fa el mateix camí. Entra, clar, fa el mateix camí.
Fa el mateix camí.
Sí, totes les subvencions van per aquesta banda.
És a dir, encara que l'aprovació no sigui des del propi Ajuntament, sinó que sigui d'un...
Sí, perquè nosaltres hem d'acceptar amb la partida aquesta.
Per tant, el procediment és exactament el mateix.
Sí, sí, sí. Estan totes ja, i de fet a fiscalització ho saben, que també és veritat que, a més, la fiscalització, i cada vegada passarà més, per això, després parlarem d'alguna nova regidoria, per això ens volem posar tant amb les entitats, ajudar-les, perquè cada vegada doncs són més complicats les justificacions i et demanen més requeriments, això també és veritat. Però justament aquest any, vam dir que aquest any fem igual, perquè com hem anat tan tard, precisament perquè s'ha retrasat tot tant les modificacions de crèdit, doncs ara estem en aquest punt. Però estem, pràcticament totes estan enllestides, falta poquíssim, i a totes hem dit que fins i tot, perquè hi havia algú que li feia por que s'acabi l'any i després no pugui, hi ha un mecanisme fins i tot perquè encara que s'acabi l'any poder-les després cobrar quan ja les tens en el punt on estan ara, que ja les estan totes justificades, està tot justificat i està a fiscalització, que clar,
o sigui,
tenen
que
moltes.
Per aclarir-nos i per dir-ho fàcilment, abans no acabi l'any,
sí,
tothom haurà cobrat les subvencions?
Sí, sí, sí.
Dit així,
No, però si n'hi hagués alguna, perquè algú també ha vingut i m'ha dit que encara com arribi desembre això ja no ho cobraré, no.
També
es pot fer, encara que sigui gener o febrer, també hi ha un mecanisme, és més excepcional, evidentment el que volem és que ho cobrin totes ara, però hi ha un mecanisme. Però vull dir, això és una mica avís, perquè passa això, quan es diu, això clar que afecta el pressupost, quan fem modificacions de crèdit i es retrasen tant i en els plens no ens les aproven i es diu, no, ara me la tornes a portar així, no, ara m'ho tornes a canviar i m'ho tornes... Cada mes que passa és un mes que després trigaran a recuperar-ho això. Per tant, evidentment que afecta aquestes coses.
Clar, en aquest context del pim-pam una miqueta, algú us dirà, bé, és clar, si haguessis aprovat el pressupost d'aquest any, doncs no haguessis
clar,
trobat en
exacte,
aquesta situació.
Exacte, i ho vam dir, i igual que les ordenances, podem parlar de ara, totes les vegades que hem parlat del que, el que vol dir votar que no. A vegades hi ha gent que diu, jo voto que no, perquè mira, és igual, que s'aguantin, que no. Doncs no, afecta el govern, evidentment, però qui afecta més és la ciutadania. A Sitges, a les entitats, amb tot el que, amb totes les modificacions, amb tot el que vulguis demanar, amb tot el que hem canviat, amb tot el que hem regirat, però és evident que les actituds, les actuacions que es fan tenen conseqüències després, clar que sí.
És clar. La culpa és fosca i no la vol ningú. Això és una responsabilitat compartida.
Home, totalment.
Ho dic perquè el govern responsabilitza l'oposició d'aquesta obstrucció i sobretot en les ordenances ho veu fer valer molt en el sentit de no complirem la llei perquè no s'aprovaran les ordenances i a la vegada l'oposició us deia doncs votem que no perquè ni s'han dialogat i aquesta ordenança que fa referència a la taxa de recollida de residus doncs no ens trobaríem amb això sinó al seu moment el contracte s'hagués prorrogat com s'hagués hagut de prorrogar, bla, 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 bla. Què?
A veure, en política és evident que has d'arribar a consensos, que has de dialogar, que has de... i és veritat, jo entenc l'oposició, que l'oposició està per fiscalitzar i l'oposició està... Pues és oposició, per oposar-se, és normal. Però arriba algun punt tu pots dir, escolta, això a mi no m'agrada gens, jo això no estic d'acord, però per responsabilitat moltes vegades t'has d'abstenir per tirar endavant. Això de les subvencions era un exemple, t'has d'abstenir perquè tu saps... que, vale, hem arribat aquí, no hi ha un pressupost, n'hi ha un govern que són 9 i no arriben a 11, i no ho tiren endavant, però amb les ordenances fiscals, ho hem dit, hem parlat moltíssim. A mi quan em diuen que no hem parlat, per favor, hem passat un mes, jo m'he reunit a les 8 del matí, a les 11, telemàticament, amb 6 partits polítics diferents, no només jo, la Carme Gasulla, el David Martínez, o sigui, els grups polítics, el grup d'Esquerra, el grup dels Comuns, els grups... O sigui, els grups polítics amb els grups polítics, els polítics amb els polítics, amb hores intempestives, després de portar tot el dia amb 20.000 reunions, vinga, a les 11 de la nit a parlar de les ordenances. Hem fet 17 modificacions, que no és poca broma, això. Que no vol dir que de 175 he passat a... No, no, 175... O sigui, el que diuen la llei és que no pot ser deficitari. I la recollida de residus val 5 milions d'euros. Per tant, tu has de cobrar 5 milions d'euros. Que el que estava molt... Hem arribat a un punt molt equitatiu, que és aproximadament 3 milions i escaig és el que costa la dels les habitatges.
La domèstica.
I els 2 milions i escaig són el que costa el comercial. Clar, que podem baixar el 175 aquest, vam baixar a 154 d'acord,
podem...
Però llavors li carregàvem amb els comercials.
És el que anava a dir, aleshores es pot repercutir amb els comercials per sí, no repercutir tant en
els... Han de sortir, sí o sí. És el que l'informe econòmic diu, i això és el que diu el secretari, jo crec que amb tota la raó del món. El secretari et diu, escolta'm, la llei diu que no pots ser deficitari, si en tu et costa això, tu no pots cobrar menys. Clar, els que diuen, no, que sigui 100. 100 per què? No, perquè és la meitat de queda 200 i d'on te treus 200. Vull dir, diu un número per dir un número, és que no es pot dir, vull dir, els números estan avalats per informes econòmics i un informe del secretari és un informe jurídic que t'està dient que si no compleixes estàs incomplint la llei i no es pot anar. El PSC ens va dir, doncs ves amb un informe desfavorable del secretari, no anirem amb un informe que m'està dient que estic incomplint la llei, on anem a parar? Per això vam dir, doncs no, mira, és igual, ens quedarem sense ordenances, patirem, sí, però ens en sortirem, doncs també, vull dir, mira, un any més amb un servei doncs, evidentment deficitari i que evidentment afectarà el pressupost, i ja torno a avisar, afectarà, clar que sí, perquè ara hem de començar un pressupost que necessitem, doncs hi ha 3 milions menys.
Que són els que corresponen,
clar,
aquest decalatge entre
si
els 66 euros
milions,
i els 100.
Els 3 milions aquests sortiran de també tots els sitjatans, és que
sí,
no es pensin
no,
que acaben del cel.
Surt d'on, d'on
sortiran de reduir coses, evidentment.
A partir d'aquí...
Demano a vegades aquesta... Jo ho entenc, tu pots batallar, i n'hi ha partits... No tota l'oposició és igual, ni molt menys. No? Guanyem ha batallat molt, ha dit no, posa un impost als busos turístics. Ostres, pues fantàstic, molt bona idea, que nosaltres no l'havíem tingut. Posem-ho. No, amplia més els descomptes al carnet blau. El carnet blau, que hi ha descomptes, és per tots els jubilats, per tots els aturats, per tota la gent que té alguna discapacitat. Vull dir, hi ha moltíssimes bonificacions. Amb el Partit Socialista hem parlat moltíssim, moltíssim. I nosaltres jo crec que sí que ens hem bellugat. I jo penso que ells han bellugat menys. Un exemple és l'IBI. L'IBI no l'hem tocat. I l'únic que tocàvem de l'IBI era que vam posar un descompte, una bonificació d'un 95% per a aquella gent que vulgui fer obres i tregui a l'amiant. Jo crec que això és una cosa positiva. Però com amb tot voten que no, van dir no, l'IBI tampoc. Però si no l'estem ni tocant.
La proposta inicial era tocar-lo?
Home, la proposta inicial nostra era pujar-lo. Molt poc per pujar-lo, és veritat, però van venir partits i ens van
pujar,
dir...
Pujar, és a dir, modificar el coeficient multiplicador que permet...
Un 1%, era molt poc, però bueno, per què? per què l'IBIS ha tocat? Perquè el que cobrem, tot això de les ordenances, són els ingressos. I nosaltres les despeses, que és el que anirà més en el pressupost, han anat pujant. Per què? Ens ha pujat el contracte de neteja, ens ha pujat el contracte dels socorristes, ens ha pujat el contracte del centre de dia. Bueno, tots els contractes pujant, llavors tu l'IBI normalment també has d'anar regulant. Molt bé, van venir partits i ens van dir no, a l'IBI no el pugis. No, és més, alguns han demanat que el baixéssim i amb això sí que tampoc nosaltres hem dit que no, perquè nosaltres el que sí ens interessaven eren aquestes bonificacions. Doncs la conclusió, pues, que ha quedat a l'IBI exactament igual, però ara no hi ha la bonificació per allò de l'amiant. Vull dir que a vegades, home, penseu una miqueta també quan digueu votar que no, els resultats que hi ha després.
Dues qüestions. L'any que ve el contracte de neteja serà més important, sí, perquè hi haurà un nou concurs, òbviament, sí, una licitació, sí, i el, sí, contracte, com ens comentàvem fa dies, em sembla que entre 10 i 11, sí, milions d'euros, sí, fet i fet, que és la globalitat del contracte de neteja, que no vol dir la taxa de recollida de residus, que està vinculada només amb la recollida de residus, que no tota la neteja.
Exacte.
Però això vol dir, òbviament, que la taxa de recollida de residus, si aquest any els comptes ja sortien a pagar 175 euros, encara que al final no s'hagi provat, l'any que ve aquesta taxa suposadament encara hauria de ser més alta perquè el contracte tindrà més bo.
Sí, però la podríem mantenir un temps.
Sí?
Sí, perquè la llei mateixa, és el que et diu, no ha de ser deficitari, però és veritat que, clar, nosaltres que venim de molt avall, els 66 euros no ens cobria un 40%.
De fa 10 anys, sí.
Llavors, si ara aquest any cobrem el 100% i l'any que ve doncs potser cobreixes el 90%,
tampoc
no passaria res.
La llei permet un cert, clar, marge d'actuació.
El que no et deixa és això, recaptar un 40%, perquè és evident que no estàs complint.
Entenc que veu arribar el ple de les ordenances fiscals amb una certa confiança de l'abstenció d'algú?
No, perquè havíem parlat amb tothom. No, teníem... Bueno, sí, hi havia algun partit...
Ho dic perquè, esclar, no les planteges en un ple que saps que te les tombaran.
No, perquè
totes.
És veritat que amb el Partit Socialista vam parlar fins a l'últim moment i bé, sempre ens deien que canviéssim a l'últim segon. Però nosaltres els volíem portar igualment, perquè nosaltres volíem almenys demostrar que aquest govern sí que és responsable i que porta una llei que és obligació. Jo el que no vull és que després, com ja ens han avisat, doncs com ens va enviar una carta, no, el síndic de comptes, dient a partir d'aquest any es començarà a revisar el compliment d'aquesta normativa. Com l'Agència de Residus, que ens ha dit, us demanarem el compliment d'aquesta normativa.
És a dir, que ningú pugui dir que el govern no va presentar...
És que tu ni l'has portat. No, jo l'he portat. Ja ho sabia... Tenia pràcticament el 90% de que no la tiraria
endavant. De que no sortiria.
Què hem fet? En acabar el ple, el mateix Partit Socialista em va dir: ei, si vols seguim parlant i amb guanyem Sitges també, vinga, seguim parlant, va, tornem a parlar.
Hi havia, si no recordo, l'alcaldessa, perquè ho veu comentar, més o menys uns 6 dies de marge per poder complir terminis.
Exacte.
De publicació,
sí,
de les ordenances,
sí,
i l'aplicació.
Llavors vam dir, vinga, seguim parlant, anirem més justos, però intentem a veure si podem arribar a un acord i les podem portar en aquest ple. Bé, amb guanyem sí, que
sí?
Ells mateixos em van dir que estaven disposats a canviar el vot i abstenir-se, i ens falta un vot. Ens falta un vot que, pel que sigui, doncs no ha sortit, vull dir, amb el PSC, que és el que dic, i que els hi agraeixo, perquè sí que hem parlat molt, però finalment, doncs és això, ells seguien enrocats una mica amb la primera opció, i jo sempre els hi dic, quan hi ha un consens, escolta'm, tothom ha de perdre i guanyar, vull dir, nosaltres també hem tirat enrere coses que volíem fer, i ells ens han demanat, vinga, va, doncs nosaltres també ens tirem enrere amb algunes coses, però clar, el que no pot ser és una negociació que és imposar. Ara, això sí, jo els hi agraeixo, li agraeixo moltíssim a Guanyem, que crec que han fet molt bona feina de buscar moltes opcions i mirar amb altres exemples, amb altres llocs, a veure què podíem aplicar aquí, i el PSC, que sí, que a mi el PSC evidentment em sorprèn que les aprovin a tot arreu i que aquí ni tan sols pensin abstenir-se. Això és el que em va sorprendre més, perquè dic, no em puc creure que Vilanova, Olivella, Ribes, a tot arreu on estan governant, bueno, ells i els altres, perquè Junts i el PP també, però sobretot el Partit Socialista, que és seva la llei, que són ells els que ens estan obligant a portar això, que el meu partit fins i tot va votar en contra, una mica també, perquè et poses molt amb l'autonomia local, però bueno, és igual, hi ha una llei, nosaltres doncs l'aplicarem, però que el Partit Socialista no tingui almenys la responsabilitat de dir, mira, jo no estic d'acord perquè jo ho volia fer així, ho teníeu que haver fet abans, ho puc entendre tot el que em diuen, però jo crec que per responsabilitat s'haurien d'haver abstingut. Jo crec que sí, però bueno, és així.
Dos apunts a partir de les ordenances. Un, arran de les paraules de Josep Maria Tubau, que va comentar El que també Noble es va exposar sobre la possibilitat d'una taxa de recollida de residus també per als apartaments turístics. I li veu comentar que, esclar, la llei contempla els apartaments turístics com un negoci i no com una vivenda. I Tubau ens va comentar que Girona ho van poder fer.
Sí, ho estàvem mirant, perquè nosaltres no ho hem pogut fer. Jo vaig demanar-ho, de fet, jo ho tenia claríssim.
I vau comentar que la resposta que us van donar era aquesta.
Bueno, és que el que ha passat és que els llocs on ho han fet ho han denunciat i ho han guanyat.
D'acord.
Llavors has de tornar a tot el... O sigui, te les anul·len totes les ordenances.
No perquè no es pugui fer, sinó perquè en els llocs on s'ha fet s'ha denunciat i ha guanyat la part de
menjar. Per exemple, Lloret de Mar. I n'hi havia un altre lloc que també ho van fer, un lloc turístic. I clar,
i aleshores bloquegen totes les ordenances.
Totes les ordenances enrere. I sincerament ens va fer por.
D'acord. Sí. La segona, ahir comentava...
Tot i així, perdona, els habitatges d'ús turístic, jo també era molt... primer ho deia molt... Però s'hauria de mirar molt bé, perquè també hi ha aquesta llei el que et diu és que tu has de cobrar per qui més genera ha de pagar més. Uh-huh. Això és l'objectiu final, que a mi això em sembla correcte, i qui menys genera, menys. Els habitatges d'ús turístic, n'hi ha alguns que sí que generen segur moltíssima brossa, però n'hi ha d'altres que no. Per exemple, un habitatge d'ús turístic que només s'ocupa juliol i agost, clar, gener, febrer, març, abril, potser no està gastant res. I si amb aquest li... Per tant, home, jo crec que encara hi ha molta marge per mirar molt més a fons.
M'ho poseu molt bé, com també us van comentar des del Partit Socialista al Margalló i des de Guanyem. Això hauria pogut ser més progressiu, el plantejament de la taxa de recollida de residus?
Ha de ser més progressiu, i jo crec que ho serà. El que passa és que ara nosaltres doncs ja no tenim temps, ara hem de complir a partir d'aquest any, no? Hem de complir. Clar, ara nosaltres que venim de tan a baix, dels 66 euros, no podem ara mirar per metres quadrats, hi ha moltes opcions, però a partir de que ara que ens posem una mica al dia, perquè ara és el que he dit, ara ens posarem al dia, bueno, ens haguéssim posat al dia, i a partir d'aquí anem a mirar, per exemple, carnet blau social, és un descompte, carnet blau, aquí pot entrar moltíssima gent, hi ha llocs que ho estan mirant per metres quadrats, bueno, també es pot discutir.
Per consum d'aigua, també? Hi ha llocs
per consum d'aigua. Bueno, però clar, això ara no tenim temps, perquè això són temes... De cara a l'any... Si aquest any l'haguéssim aprovat, les següents podrien haver sigut i així. Perquè tens de marge tot un any, de fet, amb la mateixa aprovació de les ordenances, posàvem que es creava una comissió precisament per discutir tot això. Que un digui, va, per metres quadrats. Metres quadrats també... Bueno, aquí Sitges també hi ha cases, al centre del poble, grans, que potser viu una senyora de 80 anys sola, que no sé quin residu, però la casa igual... Vull dir, que s'han de mirar bé totes aquestes coses, no es pot fer així a la babalà, no? Però el que sí nosaltres havíem de fer ara és posar-nos al dia mínim. Això és el mínim que ens havíem de posar al dia, no? Per tant, a partir d'ara, l'ideal era això, ara aprovar-les aquestes, i amb aquesta comissió tot l'any, les que ve... El bo seria això, que potser algú pagués 200 euros però un altre en pagués 100. Això seria l'ideal, no?
El servei val el que costa?
Home, el servei de residus jo crec que sí.
Sí?
Perquè que et vinguin a buscar la brossa a casa teva, que te la reciclin, que et diguin el que és plàstic, que el plàstic el recuperin, el vidre també, que el rebuig el portin aquí. Que tot això és el que paguem, eh? No paguem només anar a tirar... Tu pagues que et vingui algú, en aquest cas tu portes la brossa en un lloc, però després pagues de tot el tractament. Bueno, al final el 175, el 154 ja no ho havia calculat, però els 175 euros em sembla que eren 29 euros cada dos mesos. I és el que dic, eh? I l'objectiu seria, jo sempre ho dic, tu tires una ampolla de plàstic al contenidor groc i a l'Ajuntament cobra uns diners. Tu aquesta ampolla de plàstic la tires al gris i a l'Ajuntament no només no cobra, sinó que li costa. I això és el que ens costa més diners. El reciclar malament, el rebuig, el gris, és el que ens està fent més mal. Doncs si la gent, si tots fóssim fantàstic i recicléssim al màxim, no ens costaria molt menys, no ens costaria 5 milions, ens costaria 2.
Hi ha una qüestió de consciència, hi ha també una qüestió de capacitat de la infraestructura? Per tots aquells que diuen, no, si ja té raó, jo intento fer-ho, però...
Jo crec que amb el residu no tant, eh? Amb el residu jo crec que... Bueno, no sé, jo per exemple, aquesta llei està molt bé, però jo li demanaria al govern espanyol que també n'és, sobretot, a les empreses que generen tanta plàstic. Tots ho sabem, quan vas al súper i compres un paquet de magdalenes i cada magdalena va amb un embolcall de plàstic. Home, doncs comencem també per aquests, que generi menys plàstic, no? Si un genera menys plàstic, segurament nosaltres ja gastarem menys plàstic, no? A vegades sempre acaba És veritat que sempre li anem carregant al final amb el ciutadà últim. I dius, bueno, jo és que tinc tant de plàstic, el del plàstic sobretot és un escàndol, vull dir, jo crec que a tothom li passa, no?
És més fàcil perseguir un ciutadà que una gran empresa, deu ser això.
Suposo que deu ser això. I bueno, normatives d'aquestes que són obligades, que tot i que aquí, de moment, mira, no sé què passarà, però jo crec que la pena o no pena, o jo el que dic que és la responsabilitat, això caurà. O sigui, no s'aprova aquest any, bueno, s'aprova l'any que ve i potser l'any que ve sí que serà més car. I si no s'aprova l'any que ve, al final, segurament, l'estat espanyol en alguns llocs dirà, escolta'm, pues, a la força.
Us agradi o no us agradi.
Això ho heu de fer.
I encara ha de venir la revisió cadastral.
Bueno, aquesta de moment la van fer l'última, la van fer, la que fa l'estat espanyol, l'últim va fer el 2020, fan els augments aquests. Jo tampoc la veig tan propera, no? No sé per què han dit, jo no tinc cap... No sé, de moment no.
Fem fusta. En el debat de les ordenances ahir, en el marc del debat de les ordenances, ahir el portaveu d'Esquerra Jaume Monasterio va comentar una qüestió que almenys fins ara no s'havia comentat, que en el seu moment Junts havia posat sobre la taula la possibilitat de fer govern amb Partit Socialista o Margalló, Esquerra Republicana, a canvi que el govern deixés fora els seus actuals socis de Sitges Grup Independent, de Verds en Comú Podem, i que Aurora Carbonell dimitís de la seva posició a l'alcaldia. Això és així?
Sí, bueno, sembla que sí, que per la bona governabilitat doncs ells fan aquesta proposta. Aquesta proposta ja la va fer el PSC en el seu moment i ja vam dir que no. Vull dir, no sé com ho hem de dir més vegades. O sigui, el PSC va venir, i a més va ser públic, no?, que va dir perquè no fèiem un tripartit junts,
PSC... Sí, però
junts,
no, PSC... no recordo en aquell moment que es posés...
No es demanava el cap de ningú.
És el que anava a dir.
Això sí, no, el PSC no demanava el cap de
ningú. El càrrec de l'alcaldessa.
Sí, és veritat. Ara Junts, crec que ho ha dit per dos cops, no? Pel bé de la governabilitat, doncs ells proposen de fer aquest tripartit que jo plegui i o sigui, que jo plegui i que a més faci fora els meus companys que han estat amb mi sempre, no? Vull dir, bueno, a veure, jo suposo que cadascú va buscant, no ho sé, les possibilitats que creu. Jo ja ho hem dit moltes vegades, per part d'Esquerra, nosaltres en cap cas faríem això, en cap cas. Sempre hem estat oberts a qui vulgui entrar al govern per treballar per Sitges i per, precisament, no?, per aquesta estabilitat fantàstic, però sense demanar el cap de ningú, ni demanar que ningú plegui, ni aquestes coses que ens semblen increïbles.
Partint de l'experiència de les ordenances, esclar, el pressupost sí que s'ha d'aprovar sí o sí.
Bueno, sí o sí. A veure, el pressupost s'ha d'aprovar. Si no, tornaríem a estar amb un pressupost prorrogat.
Però es pot continuar
encara
prorrogant?
Encara es podria, clar, sí, sembla que sí. Jo també.
Perquè teníem entès que només es pot prorrogar una vegada.
No, es veu que no. Que es
veu que no?
Prorrogant, sí.
Ai,
però és el que hem dit. Mira què ha passat aquest any, no? I sobretot si després... A mi el que em molesta és això. Que posis pedres al camí i després vagis a dir, ostres, mira, aquest govern no fa això, quan tu ets el responsable de que això no s'hagi tirat endavant, com lo de les subvencions. Això és el que no pot ser. El que no pot ser és que tu vagis caminant i et trobis una paret i vulguis anar per la dreta i et trobis una altra paret, vulguis anar per l'esquerra i et trobis una altra paret. Home, això és obstrucció. Això és obstrucció. I a més, n'hi ha el govern que hi ha. I si no, l'oposició pues, sempre ha tingut l'opció de fer una moció de censura. N'hi ha una altra majoria, feu-la. Però mentre no hi hagi una altra majoria, el govern que hi ha és aquest. Per tant, jo crec que l'oposició el que ha de fer és actuar responsablement, fiscalitzar al màxim, demanar els projectes que ells tenien com a polítics que volen tirar endavant. És clar que sí, a tu t'agrada més treballar l'esport, la cultura, creus en l'habitatge públic, doncs vés cap allà. Però no vagis tot el dia obstruint perquè no tirem endavant i després critiquis i diguis, és que aquest govern no tira endavant. Home, però què és això? Vull dir, això per mi no és oposició.
Matiseu-me el que faci falta. Entre aprovar un pressupost, prorrogar un pressupost o presentar un pressupost amb una qüestió de confiança?
Quines diferències hi ha?
No, què preferiríeu?
Home, jo aprovo un pressupost tota la vida i ho treballarem, eh? De fet, nosaltres ja tenim més o menys els departaments ja han dit ara tenim la base, diguem, i a partir d'ara, o sigui, nosaltres ens posem aquest mes de novembre per treballar el pressupost amb tots els partits. Tornarem a parlar amb els 6 partits, amb tots, amb els regidors, les regidores, amb els seus partits, amb el que ells ens designen, perquè és que és això, hem fet reunions amb tothom. Tornarem a parlar amb tothom.
Si venen mal dades entre prorrogar un pressupost i presentar-lo amb una qüestió de confiança?
Bueno, això quan arribi el moment doncs s'haurà de pensar, és evident. Pensant sempre en Sitges. Què necessita Sitges? Sitges necessita un pressupost, evidentment, i Sitges necessita tirar endavant i per tant, pensant sempre en el poble, que és el millor. ja sabem el que passa amb un pressupost prorrogat. És molt dificultós, i menys si després encara et posen traves per anar fent modificacions de crèdit.
Entenc que amb un pressupost prorrogat no es podrien incorporar les obres, jo que sé, del nou camp de futbol?
Amb un pressupost prorrogat, no. També estem pendents de les regles fiscals, que ens han de dir. Perquè, per exemple, tot el que és inversió, que sí que pot anar amb romanent, això encara no ens ho han dit, tampoc. Com, si es queden igual o no. Perquè tot això també depèn del govern espanyol i, per tant, el tema d'inversions normalment doncs, és a través dels romanents. No, potser no em preocupa tant com em podria preocupar, per exemple, això, les subvencions a les entitats, les ajudes, l'ajuda a pagar el lloguer, totes aquestes coses, això sí que afecta.
Que tornarien de nou a estar
clar,
dins aquest procediment
clar,
tan feixuc.
Clar, clar. I a més, estaríem parlant del pressupost del 2023.
Per això.
He dit, clar.
Una reflexió, encara que sigui petita, sobre tots aquells que diuen, és clar, l'organització de la casa, cada vegada que posem sobre la taula fiscalització, els departaments, etc, etc, i llavors diuen els polítics, sí, però està encallat allà, sí que és que no sé què, escolta'm, però què haig de fer? No, fes això, no, és que ara em diuen que haig de modificar allò, no, és que torno a modificar, no, és que no sé què. Això és així.
Sí, és així, però és l'administració, eh? Tampoc ens enganyem i no pensem que som els únics. Això passa a tot arreu, perquè jo parlo amb moltíssims alcaldes i alcaldesses. És el procediment, primer, que cada vegada és més garantista, que cada vegada hi ha més burocràcia.
És que dona aquella sensació
de
persones atrapades en un marc, que és el marc d'aquest procediment.
Sí, home,
atrapades tot, polítics, entitats, associacions, ciutadania.
Hem arribat a l'extrem de que hi ha gent que diu, mira, jo perquè al final em donin 500 euros per ajudar-me amb una empresa, amb
no
un autònom i tal, he de fer tanta paperassa que no val
la pena.
I això tampoc pot ser. Jo ara sé que el govern espanyol ha tornat una altra vegada i crec que també el govern de la Generalitat a crear un grup per veure de quina manera es pot canviar l'administració. Ho han intentat tantes vegades, canviar tot, el tema del funcionariat, el tema de la burocràcia, el tema de l'administració. S'ha anat enredant tant que cada vegada és més costós, això és veritat.
En confiança. Amb el que va passar l'any passat i tota aquesta història de la taula del tercer sector, això ha influït en una certa, si dic, una certa sensació de molt de compte amb tot?
No sé què dir-te, perquè al final a mi van entrar uns senyors allò amb encaputxats al meu despatx i em van posar unes manilles i ja no hi he pogut mai més res, perquè no he anat ni a declarar. Vull dir, és una cosa increïble. En aquell moment va ser terrible, però cada vegada ja, a mi em sembla mentida, no? Però ja ni me'n recordo d'allò.
Entenc que no teniu ni data ni res.
No tinc ni idea, i el dia que em cridin diré, bueno, és que he de fer un repàs perquè farà
algú m'haurà d'explicar com va anar això.
Vull dir, és increïble.
Però us ho dic per si
ara,
allò,
jo t'entenc,
si allò
sí,
mercat...
Bueno, al principi podries dir que sí, jo crec que sí, al principi, aquest cas o altres. A vegades també hi havia hagut algunes denúncies, no? Ja ho sabeu, per temes de sorolls i tal, que n'hi havia treballadors o temes urbanístics. N'hi ha un moment que sí, que evidentment que la gent pot tenir recança de dir... Però jo crec que també és el mateix procediment administratiu que cada vegada s'està tornant més complex.
Embolicant cada vegada més.
El que dèiem amb les entitats, un certificat digital, un no sé què... Clar, hi ha gent que et diu un certificat digital, però jo això no tinc ni idea. Si jo treballo, jo què sé, jo sóc un jubilat o sóc un... Clar, cada vegada s'està... Però si no tens un certificat que tu ets el titular d'aquella compte, que no sé què, que has d'anar... Vull dir, cada vegada et demanen coses... que també sembla increïble, perquè si estem cada vegada, som més tecnològics i més informats, no? Que et demanin el DNI, ja dius, però això no me l'has de demanar, que tu ja el tens, o el certificat de que aquest compte és teu, o, vull dir, cada vegada ens demanen més papers, i clar, i evidentment el funcionari jo ho ha de demanar, perquè hi ha una normativa que li diu que ho ha de demanar. Jo crec que és més això que no la por, bueno, evidentment que sempre pot estar, però la por pot ser una mica al principi, ara ja, sincerament, jo crec que ja no és per això.
Una nova regidoria, per aquells que diguin que s'han ajuntat la fam, les ganes de menjar, perquè l'Ajuntament, d'alguna manera, diguem-ne, que ja feia temps que maldava per trobar una fórmula per poder atendre les entitats i només li faltava, no sé si dir, la persona que més o menys estava per aquí al voltant de les entitats o de l'organització d'infraestructura, gestió de coses, etc, etc.
Sí, és una regidoria, sobretot, per suport a les entitats i a tots els esdeveniments que fem, que molts, evidentment, també els fan les entitats, no? I bé, nosaltres, com bé sabeu, hi ha un comitè d'esdeveniments. Després vam fer el PEC, que era el previ als esdeveniments. Hem anat fent moltes proves i moltes coses per tirar endavant els esdeveniments amb totes les garanties, però també amb que es puguin fer, no? I és molt difícil, perquè n'hi ha molts, perquè hi ha casuístiques molt diferents, perquè, bueno, és molt complicat, i per això va sortir la idea de dir, ei, creem una regidoria, perquè és tan important el tema dels esdeveniments, creem una regidoria i que faciliti la vida, sobretot a les entitats, i que sortim guanyant tots, no? Que al final, quan diguem, ostres, és que aquí no podeu fer això, doncs ho diguem amb una base, ho diguem perquè el lloc està molt matxacat, perquè els veïns estan molt enfadats, perquè és un lloc insostenible, pel que sigui, però jo et dono aquest altre espai o aquest altre, parlem entre els dos, he de presentar una subvenció, m'he encallat aquí, com et puc ajudar? És a dir, és una mica tot, eh? Ajudar les entitats, ajudar els esdeveniments, ajudar a que Sitges sigui molt més equilibrat en aquest sentit, no? D'intentar buscar sempre aquest equilibri que diguem, no? D'aquesta dimensió que tenim de fer activitats sempre i moltes al carrer. Bé, jo crec que això ens ajudarà molt, tenir una regidoria d'aquestes.
Anem pel carrer Carreta. Perquè s'ha obert aquest procés públic de presentar suggeriments, l'alcaldessa sí. Ho deia, encara que doni aquella sensació, òbviament, com és obvi, que quan es presenta un projecte està tot molt, molt apamat, però comentàveu, ara hi ha tota aquesta oportunitat de poder dir la seva. Què passaria si al final molts veïns diguin, escolta'm, feu-vos-ho com vulgueu, però jo vull voreres?
Bueno, el primer, més important, s'ha de complir amb la llei. Clar, nosaltres ho diguem, els carrers, alguns, i el carrer Tajunt, s'han d'aixecar perquè s'ha d'arreglar allò de sota. S'ha d'aixecar. Quan ho tornes a posar, hi ha algunes coses ja no les podràs posar perquè incompleixen la llei. Però això li passa a tothom i en qualsevol casa, quasi també, no? Que tu potser tenies un padrís, com qualsevol botiga. Tu que tens un padrís per entrar i et diuen no, és que ara aquí has de fer una rampeta perquè si no... Doncs aquí passa el mateix. Tu aixeques el carrer.
Això és innegociable.
Home, és que és compliment de la llei.
Pregunto, sí, per aquells veïns que diguin escolta'm, és que esclar el carrer i tal.
I ahir ens ho van dir, ens ho van dir bastant clarament, ens van dir la llei d'accessibilitat va per sobre de la llei de patrimoni en l'àmbit públic. En el privat, a casa teva, tu pots fer el que vulguis. Però tots sabem el que va costar posar l'ascensor aquí al Cau Ferrat, tots sabem el que està passant al Romàntic, que han de posar un ascensor i és com un drama.
Millor que
perquè,
no en parlem
clar,
del Romàntic.
Sí, però passa això perquè volem mantenir el patrimoni.
Tot allà és un drama, cregui.
Però hem de complir amb l'accessibilitat. Als carrers passa el mateix. I als carrers, nosaltres, el que vam dir és, home, hem d'aixecar el carrer, l'hem de tornar a tapar. És una oportunitat, jo crec que sí, que s'ha de veure com una oportunitat. Jo ho entenc, que molts veïns et diuen és que jo no vull que en canvis la meva essència al carrer i nosaltres tampoc la volem canviar. De fet, volem tornar encara més als orígens, segurament, no? Aquest color més clar que tenien els carrers.
Permeteu-me, us agrada com va quedar el carrer nou?
A mi el que no m'agrada en general és aquest batibull que tenim i aquest lío que hi ha.
Us agrada com va quedar el carrer Bonaire?
M'agrada com va quedar el carrer Joan Tarrida. Que és caixa única però amb les voreres antigues, planes. A mi aquell carrer em va agradar molt com va quedar. Ara, hi ha carrers que no m'agraden.
Ha passat allò de sempre, que quan no agraden no es diu, i quan agrada es diu de veritat.
Sí, és que ara...
Això està més clar que l'aigua.
Sí, sí, a mi els que m'agraden, sí, els que no m'agraden.
El que genera bones vibracions es diu, o que no?
A mi no m'agrada gens, bueno, el carrer per allà des Marquès de Montroig que està trellat i que està, en fi, bueno, algun dia direm la de gent que passa, que ara ho tenim bastant calculat. Però tornem al carrer Carreta. Jo crec que és una oportunitat...
És innegociable complir amb la llei.
Clar, és que, vamos, és que això...
No, us dic, però no es pot fer valer davant
ara,
de cap organisme...
Ja que s'ha de fer, ja que s'ha d'aixecar i s'ha de tornar a posar, doncs fem-ho bé, i clar que s'ha de fer escoltant a tothom, i clar que s'ha de... És veritat que jo crec que a tots plegats, jo crec que tenim molt poca política de participació ciutadana, ens costa molt encara la participació, la gent es pensa que això que ja em porteu això fet, no... El que passa és que, evidentment, abans de portar aquí, s'ha estudiat molt i els especialistes s'han mirat tot, et diuen, mira, aquest carrer, aquest tipus d'asfalt ara no es fa, és insostenible, perquè crema, perquè no és de proximitat. La pedra que estem oferint és una pedra d'aquí, del territori, que a més és porosa, que a més... Vull dir, home, les coses van canviant, no? Si no, hauríem de tornar als carrers de terra... que era com eren i punt. Per tant, anem a fer les coses bé, i clar que abans de presentar una cosa, a tu, els tècnics s'han mirat tot per dir-ho ben dit, però això ni molt menys vol dir que estigui tancat. El que començaran les obres és que han d'aixecar el carrer i començar a posar els tubos per sota, i això tardarà 7 mesos, 8, els que siguin.
Vaja, no
i
està tancat.
I serà el moment de tancar.
Però difícilment canviarà, no?
No, sí, vull dir, nosaltres què? Estem disposats a que i que la gent opini i que la gent digui, doncs mira, el que passa és que han d'opinar, evidentment, però també tothom ha de ser conscient que s'ha de complir una normativa. Vull dir, que la mida de les voreres, és que hi ha una normativa.
Però
vull dir, no ens la podem tampoc passar.
Què pot canviar? Ben
home, allà van passar, per exemple, una proposta que era més semblant al carrer Àngel Vidal. A mi no m'agrada, però bueno, no sé, que són doncs, plans del tot,
sí,
sense
sí,
tant,
sí, sí.
Igual.
Una tercera proposta.
Hi havia la proposta aquesta, que era en pedra, amb una pedra natural, amb una pedra del territori, i a més, l'oportunitat és que dius, és que és tot el casc antic que s'haurà d'anar aixecant, home, doncs fem-ho bé, ja que tenim la... però que és una cosa amb visió d'anys, això no és ni per aquest any ni per l'altre, això és tenir una visió d'anys, de dir, mira, paulatinament, a la que es vagin canviant els carrers Sitges, tindrà aquesta identitat, i jo crec que això és bo pel poble. No, bueno, en aquest carrer han sortit els veïns perquè els agrada això, en l'altre carrer no hi ha veïns i a aquests els és igual que li posis això. A l'altre carrer hi ha pisos turístics, mira, un em va preguntar, heu de posar un terra que no faci tanta soroll quan passen les maletes? Dic, a veure, potser el que haurem de mirar és els pisos turístics que hi ha en aquest carrer. Vull dir, és curiós, cadascú, i clar, això tampoc es pot fer, el criteri de cadascú. Aquí jo crec que tots els sitgetans hem de parlar del carrer Carreta, no només els veïns, perquè crec que ens afecta a tots, perquè a més afecta a tot el casc històric. Jo crec que la visió aquesta, una visió global, que és el que deien, una visió del tot, no només del terra aquest, si és així, sinó del tot, un casc antic que s'ha d'anar canviant, home, és una oportunitat per canviar-lo bé i no fer... pues això, un carrer per allà des d'un color, un carrer major d'un altre, el carrer Jesús d'una altra manera, tots diferents, tots amb a més absolutament que vas per qualsevol lloc del món i amb les mateixes rajoles, doncs no, fem algo que sigui d'aquí Sitges i que estigui ben fet. No sé, jo crec que és la... Ara, evidentment que s'escoltarà tothom, evidentment, i evidentment que si tot Sitges diu no, s'ha de posar el formigó aquest negre, bueno, complint la llei,
posa el que
vulguis. Posem el formigó bueno. Negre. Vull dir, això sí.
Bueno.
Ara s'ha de... Hi ha alguns paràmetres que sí que els has de complir.
Això els fonamentals, gairebé, per aquells que diuen...
De les voreres.
De les voreres. Mm.
A mi, el carrer Joan Tarrida, mireu-lo, era un carrer que... El que passa que està molt ocupat, tot s'ha de dir, també és veritat. Però quan no hi ha terrasses, és un carrer de caixa única que es van posar les voreres, les nostres, les pedres. Vull dir, està bé.
11:25, tanquem amb la visita a la consellera.
Sí.
I... si alguna cosa més enllà, perquè evidentment el balanç d'aquella reunió és que això s'ha d'arreglar d'alguna manera o d'una altra, però si d'alguna forma es va deixar anar alguna cosa més concreta sobre la possibilitat de construir un nou institut escola o el temporitzador
sí, sí.
De terminis...
Sí, va anar bé la visita, la veritat, perquè com hi havíem enviat tota la informació abans, ho havíem preparat bé, i a mi el que m'alegra almenys és constatar que ara ja sí, ara som plenament conscients que aquest Sitges ja està tensionat totalment. La vam convidar perquè vingués a veure'ls, perquè sí que ha anat a Sant Pere de Ribes i a Vilanova a veure les escoles, i li vaig dir també has de venir a Sitges, i em va dir que sí, però primer, evidentment, volien mirar totes les opcions. O sigui, vam parlar de totes les opcions, d'ampliar alguna escola, de fer una escola nova, li vam oferir els terrenys, vam dir nosaltres tenim terrenys aquí a la disposició vostra, de fer una línia nova, vull dir, ells miraran totes les opcions que hem dit, jo vull que vingui perquè els vam explicar, els vam dir, mira, el Maria Usó, la biblioteca, està als passadissos. I clar, es va quedar una mica, home, dic sí, i a P3 pues, s'ha augmentat una classe més i no tenen el lavabo. Vull dir, és això la massificació. Jo no t'estic dient aquí que volem aules mm-hmm. perquè les volem, és que estem a rebentar, ja no podem més.
Això de les ràtios ha estat un parany, perquè compleix les ràtios i la resta ja en parlarem.
Bueno, i després, a més, al ser escoles inclusives, aquí, en principi, en teoria, teníem la ràtio més baixa, perquè si no, quina...
I ni això.
I si tens, no? Tens i nenes amb dificultats, per això tens una ràtio més baixa,
que demanen una atenció,
i la ràtio te la puja, sí, dius, sí. Però què està passant? Pues, llavors, o no sóc inclusiu, o a mi, la ràtio aquesta, això també li vam dir, és que això ha de ser intocat. Si aquí som escola inclusiva i la ràtio ha de ser intocable, perquè si no, com podem atendre aquests nens? amb això també ella va ser va incidir molt, no, amb el tema dels nens amb dificultats i que aquí érem a Garraf, érem escoles inclusives, i també té més coneixement i té molt d'interès en tot el tema dels graus professionals, no, i de les FPs i això. Per tant, vam parlar una mica de tot, vam parlar també de les escoles més antigues com Barretxina i Utrillo, que necessiten una inversió molt forta. Els vam dir que nosaltres com a municipi hem posat ja molts diners aquí, però que ells també aquí han de treballar. I bé, i ara amb tot això, ells, abans de venir aquí, volen, doncs això, quan vinguin ja amb una mica de proposta clara. D'acord. Clar, és que li vam dir...
A partir de totes aquestes possibilitats que es plantegen, ells treballaran aquestes possibilitats, clar, per venir a Sitges, clar, diguem, amb una
també
certa...
També els hi vam dir, clar, ella va dir, clar, és que una escola nova ja sabeu els anys que tarda, això. Mm-hmm. I li vaig dir, vale, doncs comencem amb mòduls, comencem, també li vam dir. Jo el que sí va quedar clar, o almenys ho vam repetir moltes vegades, és que al setembre no podem estar igual. Al setembre jo no vull estar igual. Llavors li vaig dir, pues poseu mòduls, allà on te creiem que potser anirà la nova escola, comencem ja a posar els mòduls. Van dir, bueno, és que hem de mirar, perquè clar, els mòduls, si només P3, comencem-los a posar. I si complíssim aquestes ràtios de l'escola inclusiva, ja veuràs si no els ompliríem. Els ompliríem al moment. Vull dir, jo crec que lo important és que han pres consciència, ho tenen clar, que aquí Sitges està creixent moltíssim i que hi ha aquesta necessitat. I crec que quan ho vingui a veure en persona encara ho podrà veure millor.
Ara que deu això, no, el ple de setembre, ho veu dir? 34.800 persones,
sí,
empadronades.
És una barbaritat, estem creixent moltíssim, crec que vau veure l'eco, no? Com diu, a més, amb els últims anys, és veritat, jo recordo quan eren 28.000, bueno, ja recordo abans també, però en política recordo quan eren 27, 28.000 habitants, i ara... Bé, Sitges té aquesta cosa, no? Que, increïblement, perquè tot i que l'habitatge és tan car... És un lloc molt atractiu, moltíssima gent vol venir a viure aquí a Sitges, i llavors, clar, els serveis que ens està passant, que ens està passant amb les escoles, que ens està passant amb el CAP, que ens està... Clar, perquè estem creixent, però una barbaritat.
Em poso a l'altre costat. I els que marxen?
I els que marxen també, és clar que marxen perquè no poden. Els nostres fills mateixos no poden pagar-se un pis. Jo espero que això, l'administració, perquè nosaltres...
Com deia, sí, aquell, quina dissort la d'un poble... que ha de veure marxar
els seus fills. I tant, i arribar
fills,
tanta gent, sí, això és una pena molt grossa. Però nosaltres, com a municipi, la legislatura passada vam fer els 175 habitatges i ara ens hem proposat fer-ne 480, però és que no és competència, no? Nosaltres no podem salvar això. Això és competència de les administracions superiors, això és la Generalitat, això és l'Estat espanyol, aquí han de canviar les lleis per regular ja els lloguers d'una vegada. Vull dir, és que és increïble, això. Un poble ha de solucionar el problema aquest, i Sitges encara, que tenim... sol, i per això ho podem fer, i ho hem anat fent, però clar, fem aquestes poquetes coses que podem anar fent, no?
2:15. Alcaldessa, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.